Talls de llum de serveis d'internet i inundacions de baixos i carrers és el balanç de la tempesta que aquest migdia ha creuat el municipi. Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta de l'Inuncat, però manté la fase de prealerta al nord-est. L'índex socioeconòmic de l'Escala és el sisè més baix dels municipis de la comarca. Un estudi de l'Alt Empordà evidencia que l'Alt Empordà creix en població i en PIB en el darrer any, encara que la comarca manté una forta dependència amb el sector terciari. Els operaris comencen la instal·lació de l'enllumenat de Nadal als carrers del municipi. Enguany s'augmenten els punts de llum amb un total de 200 garlandes repartides per tota la vila i amb alguna novetat en la lluminària. L'encesa tradicional dels llums es farà el dijous 4 de desembre. El Seminari Nacional d'Arts Marcials reunirà 300 persones a l'Escala. Serà una jornada multidisciplinar en què els professors i alumnes que vindran de tot l'estat espanyol treballaran totes les disciplines que té actualment la federació. També hi haurà convidats internacionals. Pel que fa al temps, tarda encara inestable, demà s'aclarirà i tindrem un dia de treva meteorològica amb ambient més fresc. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 6 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem de la legislació sobre els pèl·lets, una nova normativa europea que ha sortit. Després passejarem pel riu Ebre, concretament descobrirem, millor dit, el riu Ebre, de la mà de la tercera edició de Lo Riu Ens Mou, i acompanyats d'infants. I acabarem el programa d'avui parlant de mites i parlant de llegendes del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Ja s'ha aprovat de forma definitiva un reglament europeu que pretén controlar la problemàtica dels pèl·lets. Avui volem conèixer els detalls d'aquest reglament i saber què suposa parlant amb un membre de Surfrider, una de les entitats que ha pressionat perquè tot això sigui possible. Javier Curtó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, quina valoració en feu de tot aquest reglament que ara s'ha...
És un avanç molt important
L'altra valoració és que sí que hi ha coses que es poden millorar, hi ha algunes excepcions, i ens preocupa que això pues, pugui fer que en alguns punts sigui més fluix o que no es compleixi del tot. Però en general és una fita superimportant i per la qual hem estat anys treballant també per això, no?
Uh-huh. Ara parlarem d'aquestes excepcions, però per la gent que encara no ho sàpiga, recordem una mica, els pellets són com aquestes boletes de... podem trobar a les platges, a diferents platges de la costa catalana, però també en altres espanyola, i que no són plàstics en si, sinó és el que s'utilitza, no?, per fabricar els plàstics.
Exactament. És matèria prima, per tant sí que és plàstic, però a diferents residus que s'han perdut i es consideren residus, és la matèria prima. És a dir, és un producte que s'hauria d'utilitzar per a transformar-lo i obtenir qualsevol altre producte de plàstic, però amb aquest transport pues, moltes cops es perden i aquest era el problema, no? Que s'acaben alliberant al medi i no és això una acció que vingui dels ciutadans, sinó que és una cosa que té a veure amb les empreses que treballen amb els pellets.
Uh-huh. Ara amb aquest reglament que s'ha aprovat per part de la Unió Europea, què suposarà? Què suposarà perquè aquestes boletes de plàstic així petites, que són molt petites per la gent que mai els hagi vist, no arribin a les nostres costes?
Pues, per una banda, les empreses hauran de tenir hauran de fer un pla de risc per identificar dins de les seves instal·lacions on hi ha possibilitat que es perdin aquests pellets, quants podrien estar perdent, amb quines operacions les estaríem perdent. També haurem de passar per certificacions externes, auditories externes, haurem de formar els treballadors, un munt de coses a les quals a les empreses no se les obligava. Per tant, per primer cop tindrem informació, les administracions tindran la informació, de quants pellets estan perdent i on s'estan perdent. Per tant, que aquesta problemàtica es pugui previndre, no? Entre això, entre altres coses que tenen que veure pues, una mica amb segons el tamany de l'empresa, no? Perquè hi ha unes excepcions, i és que si hi ha empreses que tenen menys de 1.500 tones a l'any, no haurem de passar aquestes certificacions ni fer aquest pla de risc, no? Cosa que pot ser que el reglament sigui més fluix, perquè hi haurà empreses que estaran fora, no?
També en parlarem de tot això, però quines mesures, a part d'aquests plans de prevenció, es poden aplicar o s'aplicaran tenint en compte que això es produeix sobretot quan hi ha el transport d'aquests pellets?
Sí, hem d'entendre que aquestes pèrdues poden venir per dos orígens, no? Hi ha el que és el transport marítim, que també estarà inclòs en aquesta regulació, i hi ha el que és el transport terrestre. Quan hi ha pèrdues del transport marítim, és perquè hi ha hagut pues, algun problema amb un vaixell, s'ha esfonsat o alguna cosa així, no? Quan hi ha pèrdues al transport terrestre, pues és més al dia a dia, diguem, no? No té per què haver-hi cap accident al final. Hi ha moltes empreses que bueno, hi ha tot el que són productores, transportadores, els transformadores, hi ha empreses de neteja, no? Per tant, hi ha molts d'això, no? A lo que haurem de... Les obligacions que tindran és que haurem tindre una certificació obligatòria de conformitat de tots els operadors d'aquesta cadena de valor. Com comentava abans, han de formar els professionals, haurem d'adaptar el que és l'embalatge i els sistemes d'emmagatzematge per a reduir aquest risc de fuga. I haurem de fer informes anuals on hi haurà una mica el seguiment d'aquestes pèrdues.
Uh-huh. Dels transportistes en si se n'havia parlat, però no sé si dels productors que aquesta regulació en fa referència ja se n'havia parlat també.
En principi, el que és molt important d'aquest reglament és que està incluïda tota la cadena de valor del plàstic. És a dir, tots els agents implicats en la producció del plàstic, no només transportistes, estan dins. I el que és interessant també és que fa referència als operadors de dins de la cadena, o sigui, de la Unió Europea, però també a empreses que siguin de fora, però que tenen tracte dins de la Unió Europea pues, perquè forma part de la seva activitat. No? És a dir, una empresa de fora, dels Estats Units, l'inventa, no? o de l'Àsia, que opera també a la Unió Europea perquè fa el transport o el que sigui, també haurà de complir la normativa. I el que és important és el que dius tu, productors, transportadors, en aquest cas, totes les empreses que estan involucrades.
Suposo que també celebreu que s'hagi inclòs el transport marítim, que en un primer moment estava més en dubte.
Sí, totalment. Això és una cosa superinteressant. Perquè la primera proposta, que això ja fa temps que no va, no? Perquè la Comissió Europea fa una proposta fa 2 anys, Bueno, abans de tot, fa uns anys obrí una consulta pública per veure si hi ha, si s'ha de fer algun tipus d'acció, no? Però fa dos anys que ja la primera proposta i amb aquesta primera proposta no hi ha menció al transport marítim, no? Que, cosa que és preocupant, no? Perquè com avançava abans, no és que sigui la font de contaminació més alta, perquè quan hi ha contaminació per transport marítim sol ser perquè hi ha hagut algun accident, generalment, però s'ha aconseguit que al final estigui inclosa. Nosaltres creiem que amb tot el que va passar a Galícia l'any passat i amb tota l'acció que hi va haver i tot això, que ha servit una mica, entre altres coses, per a que dins de, i amb tota la incidència que hem fet a nivell de Comissió Europea, pues que es plantegés incloure el transport marítim i per sort al final s'ha ficat. Així que això també és superimportant. És cert que les empreses de transport marítim tenen un any més de demora. És a dir, una vegada s'aplica el reglament que s'ha publicat aquest novembre, hi ha dos anys per implementar-lo, pues les empreses de transport marítim tenen un any extra. Però bueno, igualment és una bona notícia que estiguin dient també.
En aquest sentit, ara ho comentaves, no sé si el que més trobeu a faltar precisament és això, que se quedin fora petites empreses o empreses així més mitjanes d'aquest reglament.
Sí, sí, és una mica estrany perquè han ficat com un llindar, un límit que són 1.500 tones, que realment no sabem d'on venen, o sigui, perquè aquesta quantitat en una altra, no? I, per tant, les empreses que estiguen tractant amb aquesta quantitat més petita de pellets, que són menys de 1.500 tones, pues estarien fora. Quina és la problemàtica? Pues imaginem, jo soc una empresa molt gran que estic dins i, per tant, tinc les auditories, tinc les certificacions, tinc el pla de risc, tot bé, però igual estic tractant amb moltes empreses de... M'estic inventant, és una situació hipotètica. Pues moltes empreses de logística o moltes empreses transformadores que són petites, i que aquestes empreses pues, no han de complir amb el reglament. Què pot passar? Que al final s'acaba debilitant, perquè aquestes, jo sí que he de complir, però tot el meu voltant no ha de complir, no? És una situació hipotètica, diguem, no? Però s'ha de tindre en compte això, que ficar aquestes excepcions fa que s'estigui debilitant el reglament i s'ha de veure després pues, com s'aplica i si segueix bé tot bé.
En aquest sentit, també ho comentaves ara al principi, és un reglament que ja porta temps de cua, que ja fa 4 o 5 anys que va començar tota la trajectòria i totes les demandes a la Unió Europea, i que suposo que la punta de l'iceberg de tot això va ser l'episodi de pellets que hi va haver a Galícia fa un any i mig, dos anys, diria.
Pues això comença una mica abans, fins i tot, perquè tenia una mica de referència. Nosaltres com a ONG ja estem treballant amb el tema des de fa uns 10 anys. A nivell europeu sempre hem fet incidència de que feia falta aquesta regulació. A nivell català hem fet una associació molt important amb Good Karma Projects, que està bastant a Tarragona, i és el que ens han permès fer molta incidència a Tarragona perquè érem dos punts crítics de l'Estat i també a nivell europeu. Però bueno, tot això comença molt abans. Nosaltres, com deia, fa uns 10 anys que estem fent incidència, i el 2020-2021 publiquem un informe amb propostes de la Comissió Europea. Ja fa uns 5 anys que estem ja proposant que hi hagi mesures per a les empreses, no? I, com deies, ja fa uns anys això que arrenca ja a més nivell, a l'últim nivell, perquè fa dos anys que s'obre la primera proposta de la Comissió. Entre tot això, entre la primera proposta de la Comissió i aquesta final, és quan passa tot el de Galícia, que ha servit una mica per a portar el tema del transport marítim, no? Però tot això comença fa dos anys, és a dir, per a que veiem una mica lo important que és la incidència, poc després de que s'obre la primera proposta de la Comissió fa dos anys, passa tot això de Galícia. I és un desastre ambiental, però serveix una mica per a fer debat. Les meves companyes a França, bueno, a Brussel·les i a França, diuen que tot aquest procés és normal a l'Europa, però per a mi que estic pensant el dia a dia, dic, hosti, com a que t'ha rotat molt, no? Per a que hi hagi una aplicació, sempre es cal molt de temps per a que sigui real alguna mesura que fa temps que fa falta, no?
No sé si considereu que el resultat final de tota la feina que heu fet durant aquests anys és aquest reglament, o, per dir-ho d'alguna altra manera, sense la feina que heu fet durant aquests anys no existiria aquest reglament.
Jo crec que sí, no sé si... Sí, és una mica falta d'humilitat fent una mica la conya, no? Però jo sí que crec que la feina que hem fet associacions com la nostra, però també moltes altres associacions, ha sigut clau. I ho puc veure perquè, mira, nosaltres amb tot aquest treball que hem fet amb Cuscarna Projects o amb Noia Limpa, que va fer moltíssim activisme quan va passar de Galícia, hem estat parlant amb polítics de diferents regions, a nivell local, a nivell estatal, a nivell autonòmic i a nivell també europeu, perquè hem estat també amb eurodiputats. A Brussel·les hi ha molt de moviment també d'activisme, amb diferents associacions o grups de treball que han estat també treballant amb la Comissió Europea per a fer aquestes propostes, no? O sigui, jo estic segur que aquesta feina que hem fet les entitats socials ha sigut clau, perquè al final, perquè ens entenguem, hi ha un lobby de la indústria que és el que intenta pues que les mesures siguin les més suaus millors, perquè òbviament a la indústria, a les empreses, pues els interessa seguir amb el que fan, i hi ha altre lobby, que és el lobby ambiental, que fem algunes sancions, que el que fa és intentar pues que les coses milloren, no? I després de molta feina, pues sí que jo crec que això és un exemple de que es pot aconseguir, però que calen molts anys també, no? Estan al darrere de les dels polítics, diguem.
Considereu que aquest reglament o aquestes noves mesures que s'hauran de prendre reduiran l'impacte de contaminació dels pèl·lets considerablement?
Bona pregunta. Jo crec que sí, perquè aquell canvi que hi ha, i que hem d'entendre molt que és clau, és que les empreses fa molts anys que estan dient que les mesures voluntàries són suficients, no? Jo sempre fico l'exemple, és com si tu t'examines a tu mateix, no? Si jo faig un examen de matemàtiques o de llengua i em fico la nota, pues jo em puc ficar si vull un 10 també, no? I si no hi ha ningú que revisa, pues al final és fàcil que hi hagi algunes mesures que no funcionen. Les empreses foten un munt d'anys dient que això era suficient, que les mesures voluntàries, que tal i que qual. Quan ja la Comissió Europea es fica més ferma, després de també molts anys d'insistir-hi, i fica les mesures, jo crec que mostra que les mesures voluntàries no són suficients. Per tant, marca un abans i un després. Què passa ara? Pues bueno, haurem de veure com s'aplica. També les sancions depenen de cada estat de la Unió Europea. Per tant, l'estat espanyol decidirà quines són les sancions per a les empreses que no estan complint i poden ser més fluixes o més rigoroses, no? Jo crec que hi haurà un abans i un després, però, clar, això també implica que hi ha d'haver un esforç per part de l'administració i també de les empreses, no? I si no es fa aquest esforç, pues els reglaments queda sobre el paper i no té eficiència, no?
Ja per anar acabant, quina creieu que ha de ser la següent passa, la passa que s'ha de fer ara que ja s'ha aconseguit aquest reglament?
Amb el tema dels pellets, jo crec que és vigilar que la implementació sigui el més eficaç possible, que per la nostra part estem tenint també aquesta discussió amb els companys i amb altres associacions. Crec que el que farem és intentar pues, parlar amb els polítics a nivell d'estat espanyol, a nivell del govern català, per una mica com es pensen implementar aquestes accions o una mica com poden fer el seguiment i pensen com anirà tot això, no? Jo crec que l'important ara és que s'apliqui el que ve, i també caldrà estar una mica a l'aguait, no? Perquè és el que comentem. Moltes vegades hi ha moltes lleis o molts decrets o moltes normatives que si no segueixen bé, pues queda una mica en terra de ningú, no? Per tant, jo crec que aquesta aplicació s'ha de fer bé. Nosaltres com a ONG mai parem de ser constructius, però també de vigilar que les empreses compleixen amb el que han de complir, no?
Doncs moltes gràcies, Javier Curto, membre de Surfrider Espanya, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i ha sigut un plaer.
Costa Brava escoltant habaneres, d'alguna manera se m'omple el cor. Quin orgull entendre lletres tan boniques, que pel català només hi tinc amor. El meu avi no és el que ha anat a Cuba, he crescut amb el far de Palamós. Veig com els meus ballen sardanes al vespre, davant del mar Santa Espina de fons. I avui em ve de gust cridar, explicarà. Estic... estimen la terra amb la rosa a la mà. I avui em ve de gust cridar, el meu cor bate en català. He crescut passant l'estiu a l'Empordà, estimen la terra amb la rosa a la mà. Han dit que el Garbí se'n va a dormir. Poc a poc i bona lletra, quin goig viure així. Qui té boca s'equivoca, però jo et puc dir que al final del dia es fa la nit i quin clima tan ben parit. Canyes i olives al costat dels bons amics, el cel destaca quan es fa de nit. I avui em ve de gust cridar, explicarà, estimen la terra amb la rosa a la mà. I avui em ve de gust cridar, el meu cor bate en català. He crescut passant l'estiu a l'Empordà, estimen la terra amb la rosa a la mà.
Rius.
Baixem ara cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre que més de 800 alumnes descobreixen l'Ebre a través de l'esport amb la tercera edició de Lo Riu ens mou. La companya Cel Prieto en parla de tot això amb la representant territorial d'esports de les Terres de l'Ebre, Cel.
Sí, Marina, la tercera edició de Lo Riu ens mou reunirà enguany més de 800 alumnes de primer d'ESO de 13 instituts de les Terres de l'Ebre. Es tracta d'un projecte educatiu i esportiu impulsat conjuntament per la representació territorial de l'esport, els serveis territorials dels departaments d'educació i de cultura a les Terres de l'Ebre, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i la Federació Catalana de Rem, que compta amb el suport de 6 clubs de rem del territori. Anem a començar amb Montse Pegueroles, representant territorial d'esports a les Terres de l'Ebre. Montse, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Montse, per començar i per ficar en context a qui mos estigui escoltant, d'on sorgeix la idea de crear aquesta proposta com Lo Riu ens mou?
Doncs aquesta idea va sortir ja fa 3 anys. És un projecte que ha nascut amb la coordinació de diferents departaments. Va sorgir una mica la idea des del Club de Rem Tortosa, juntament amb el Departament d'Esports. Després ja es va contactar també amb el Departament d'Educació, amb la Federació Catalana de Rem i amb l'IDC. Aquests departaments, doncs, bueno, inicialment també va participar el Departament de Cultura, aquesta nova edició doncs ja no, però amb aquests departaments diferents que hem comentat, l'IDC, Departament d'Educació, Esports, la Federació Catalana de Rem i els diferents clubs que participen, en aquesta tercera edició han sigut 6, doncs s'ha plantejat aquesta activitat adreçada als estudiants de primer d'ESO.
Estudiants, vale, són de primer d'ESO. I quins objectius principals us vau plantejar per abordar este projecte?
Doncs aquest projecte, bueno, inicialment es va adreçar als estudiants de 6è, de primària, però l'any passat no es va poder realitzar per diferents circumstàncies i vam dir, bueno, doncs ho passem a principi de curs i ho fem adreçat a estudiants de primer d'ESO. És una activitat que és global, és a dir, el Departament d'Educació prepara una espècie de Kahoot, un enllaç informàtic, doncs els estudiants poden conèixer la història, el riu, tot el seu inici, per exemple, una anècdota, doncs, almenys jo vaig estudiar sempre que el naixement del riu Ebre doncs, es realitzava a Fontibre, a Reynosa, i ara s'ha descobert recentment que, en realitat, el riu sorgeix d'un brollador subterranis al Pico Tres Mares, i a Fontibre és quan surt a l'exterior. Doncs són, és molt senzill, és un dossier amb 8-9 diapositives on allí s'explica tot, s'explicaria doncs, d'on ve el riu, la història, els navegants, com, per què utilitzaven el riu inicialment, l'esport, que després doncs, va esdevenir tan important territori, les repercussions ambientals, els sediments, com han variat, com han canviat, també els ecosistemes que ens podem trobar al riu, tot el tema dels animals, de les plantes i també com funcionen les espècies invasores. I finalment, doncs, primer es fa aquest, aquest treball a l'aula per a que els alumnes coneguin el riu, coneguin el seu entorn, la seva història, que la veritat sembla mentira, però a vegades és un gran desconegut per a la pròpia gent del territori que vivim tan a prop dels rius. I després es finalitza amb una activitat esportiva al riu, amb aquesta participació dels clubs, que juntament amb el Departament d'Educació i la Federació Catalana de Rem, doncs l'IDC també, participem, traslladem als joves fins als diferents trams des d'on apareix l'activitat i des d'allí els nois doncs, passen tot el matí amb els jaúts, que són entre 6 i 8 persones que van dins amb un monitor, fan una petita parada, doncs els segueixen explicant i poden viure allí mateix in situ doncs, aquesta explicació de l'ecosistema que tenen i finalitzen el tram a l'embarcador corresponent.
Molt bé, és a dir, aquí dins Montse trobem una part més teòrica que es fa abans, no?, de dur a terme l'activitat i després la pràctica que podem ficar, bueno, el seu coneixement previ après ho podem ficar a la pràctica estant al mateix riu, evidentment.
Sí, la veritat és que és molt interessant. Tots els joves i les joves que participen han valorat molt positivament aquesta activitat.
És,
fa una petita reserva, 2-3 euros, simplement perquè tinguin aquest compromís de realitzar l'activitat i després la despesa gran realment l'assumim entre tots els departaments que col·laborem i els diferents clubs que evidentment sense els quals no es podria fer. I l'alma mater de l'activitat te podria dir que són el José Juan Pacheco i la Conxita d'Educació, que són els que han dinamitzat, han treballat colze a colze amb tots els centres i amb tots els clubs per poder-ho realitzar.
Enguany, Montse, hi han participat més o hi participen més de 800 alumnes de 13 instituts diferents. Claro, entenc que ha digut evolucionar, enguany és el tercer any, igual enguany ha sigut que ha arribat a més centres o sempre han sigut els mateixos centres?
Bé, a primària l'any passat, no, l'altre, va participar 1.000 alumnes, aproximadament. Però també és veritat doncs, que hi havia més escoles, més centres,
clar,
eren alumnes de 6è de primària.
Sí.
En aquesta ocasió són 807 exactament, de 13 centres i 6 clubs que han pogut participar en els diferents trams. En total han sigut 5 trams a les Terres de l'Ebre, que són a la Ribera, al Baix Ebre i al Montsià.
Molt bé. I després hi ha hagut aquesta feina, no?, compartida, el treball entre els diferents departaments de la Generalitat que diem i també els diferents clubs, no?, de rem.
Sí.
Que 6 en total han participat?
Han participat 6 clubs de rem, sí. Realment són 5 trams que són un que va de l'embarcador de Valeda fins a l'embarcador del club nàutic de Flix, del Meandre, la façana fluvial de Mora, que és del club de nàutic de Mora,
sí,
el tram de Tortosa, que correspondria, surt des de Tortosa i vas fins a l'embarcador del club de Rem, i el club nàutic d'Amposta, que va de Campredó fins a Amposta. 5 trams. I llavors el de Flix es comparteix amb el de Mora.
Molt bé, clar.
I després l'últim part, perdona, l'embarcador de Valeda, fins als embarcadors dels clubs correspondria al Xino Xano i al club Rem Delta, que seria el de Sant Jaume i el de Deltebre. Compartirien aquest darrer tram.
Sí. I t'anava a dir, la jornada, claro, van en lo llaut, fan lo rem, però vull dir, no és un esforç físic, és per a xalar, no?
Sí. Bàsicament és això. Els nens i les nenes s'ho passen molt bé, disfruten molt d'aquesta jornada i també és una forma d'iniciar-se en el rem. Si els agrada, doncs saben que tenen aquesta oportunitat. A tots els municipis doncs, està el club nàutic o el club de rem que els hi permet fer l'esport del rem i jo crec que és una activitat que s'ha de promocionar. De fet, dins del que seria el programa d'esport escolar, que tenim el Pla Català d'Esport a l'Escola, però també tenim els jocs esportius escolars que s'organitzen per part dels diferents consells esportius, doncs aquest any, com a novetat, s'ha introduït una competició nova de rem que vol dinamitzar justament això. Dins els clubs de rem, és una lliga de rem escolar de Terres de l'Ebre, d'aquest any 25-26, on participen de moment quatre clubs, que és el d'Amposta, el Rem Delta, la Ràpita i Tortosa, i volen donar a conèixer, dinamitzar les competicions de rem dintre dels joves del nostre territori.
Clar, perquè aquesta lliga no existia, no?
No, no existia.
És nova,
és nova d'aquest any.
Molt bé.
I els clubs, els consells esportius del Baix Ebre, juntament amb el del Montsià i el de la Ribera, doncs s'han posat d'acord per poder dinamitzar aquestes lligues, més que res perquè així els joves no cal que es desplacin molt a lluny, com actualment, per poder competir, sinó que entre ells ja poden fer una lliga escolar. És
clar,
una activitat molt interessant.
Clar, perquè a Montse t'anava a dir, els clubs estan aquí, existeixen aquí, però clar, per a competir van se desplacen, sí. I no faltava, no, pues esta lliga d'aquí de les Terres de l'Ebre, perquè l'esport, vull dir, se practica al final aquí.
L'esport se practica als diferents clubs, la veritat és que tenim joves amb un nivell molt elevat, tenim molts de joves que estan actualment a Banyoles, al centre de tecnificació de rem, però feia falta aquesta petita lliga de rem escolar que entre ells doncs, poguessin dinamitzar-se, poguessin competir per participar en les competicions, perquè moltes vegades les famílies doncs, no poden permetre's desplaçar-se a Banyoles o a Cantàbria o a Galícia cada vegada que hi ha una competició de rem.
Evidentment, vull dir, una cosa totalment necessària i mira que ha sorgit enguany i bé que va, Montse. I tornant una miqueta a lo riu ens mou, claro, esteu fomentant aquí, se fomenten valors esportius, perquè és l'esport, però també de respecte pel nostre territori, pel nostre medi ambient.
Sí, la veritat és que a través del rem, doncs, justament les embarcacions són les embarcacions on participen entre 6 i 8 alumnes i es fomenta el treball en equip, perquè està clar que si no remem tots a una, doncs no arribarem a l'embarcadero i crec que és important doncs, que els joves, a través de l'esport, puguin ells mateixos viure l'experiència del treball en equip, de la solidaritat, però també, com dius tu, de respectar l'entorn, de conèixer-lo, de saber on vivim i de poder estimar-lo.
És que és això de conèixer el que és el que dies abans, és el nostre riu, el que tenim al costat, però que moltes vegades desconeixem moltes coses. El que has dit ara del seu naixement, claro, jo això tampoc ho sabia.
No, tampoc, la veritat és que m'he estat mirant el dossier i em va sorprendre moltíssim perquè tota la vida convençuda que naixia a Reynosa i no, resulta que si mires el mapa realment està bastant a la frontera de Cantàbria.
Muy bien, muy, molt interessant en este sentit, tant acadèmic com esportiu. I heu sabut feedbacks dels alumnes, els hi ha agradat, no, suposo?
Bueno, l'altre dia vam fer la presentació a premsa i el que apareix al final doncs, és que tots estan molt contents, tots tenen moltes ganes de repetir-ho i en algunes ocasions també som coneixedors que alguns dels nens que participen en aquesta activitat després s'han volgut apuntar als diferents clubs de rem per poder realitzar l'activitat com una activitat extraescolar.
Molt bé.
Sí, la veritat és que la valoració és positiva des de tots els punts de vista.
Claro, és que això sí, incentiva després a que practiquen l'esport de rem és, bueno, no impossible, no?
Sí, la veritat és que sí.
I, Montse, esta és la tercera edició, entenc que se farà, se continuarà fent en els cursos propers?
Esperem que sí, nosaltres posarem tota la nostra part des d'esports i estic segura que la resta de departaments també estaran molt contents de sumar-s'hi i de formar aquest equip per a que poguéssim permetre als nens i als nois i als noies conèixer el riu, poder-lo disfrutar i passar una jornada com la que estan passant actualment, perquè són diferents jornades, evidentment no es fa tot el mateix dia,
claro.
I cada club de rem o club nàutic es posa d'acord amb els centres escolars per acordar el dia dins del seu calendari escolar que els hi vagi millor, dins de l'horari escolar, a més, poder fer el trasllat adequadament amb els autobusos fins a els diferents jocs de sortida i la recollida des de les embarcacions.
Molt bé. I se mantindrà de moment primer de l'ESO?
Doncs suposo que sí. La veritat és que l'experiència que almenys ens ha arribat per part dels diferents clubs és que és molt positiva, perquè a primer d'ESO doncs, bueno, ja han fet un pas més i els nens ho viuen d'una altra manera. També és veritat que el volum doncs, et permet una mica més focalitzar-te i que els nois formi part d'aquesta educació, del temari, i la veritat és que l'experiència, ens han comentat, que ha sigut molt positiva.
Molt bé. Perquè ara t'anava a dir, estava pensant, claro, tu el riu veus, bueno, que vas, pots anar a fer caiac, no?, per exemple, però és molt diferent i és un esport, bueno, és l'esport que es fa aquí, lo rem, que és una cosa que sí, qui no practica l'esport tampoc ho coneix, Montse, i al final és una... un projecte que contribueix, pues, lo que diem abans, no? a crear un vincle o a reforçar-lo entre educació, cultura i esport.
Sí, la veritat és que és en diferents àmbits doncs, els nois practiquen el rem. De totes maneres, ja se'ls explica també doncs, que una cosa seria el rem que tu pots fer amb aquesta embarcació, amb la muleta, amb el llaüt, que és amb la seient fixe, però després també se'ls explica doncs, que, bueno, que el rem tu tens l'esquif, el doble scull, són diferents embarcacions. Doncs aquí, per exemple, el seient ja té mobilitat i se'ls explica tot, tot i que ells la pràctica, evidentment, doncs, la fan en una embarcació més gran, una embarcació que té el seient fixe, sobretot també per promoure aquest valor del treball en equip.
Molt bé.
Per a que puguem dinamitzar-ho i puguem viure'l. També és molt més divertit, suposo, amb una barca,
sí,
amb 8 companys.
Clar, no és el mateix que l'esta jornada de los riuens, que, claro, és per a conèixer l'esport, però també per a xalau, que després la competició sí. Que fan los que practiquen rem, però que al final també si tenen l'explicació de tot l'esport, de les diferents embarcacions i les diferents bueno, opcions que hi ha de rem, no? Pues això també és interessant.
Sí, és molt interessant. La veritat és que jo tampoc no coneixia, sabia que hi havia diferents embarcacions, no els noms, i en ells se'ls explica tot, se'ls exposa. Evidentment, suposo que quan aniran ja al club de rem, doncs per a practicar realment el rem, doncs allí ja podran provar les diferents embarcacions, però com a activitat adreçada a alumnes que, en principi, doncs, no són experts del rem, és una activitat que jo crec que amb el llaüt és l'embarcació ideal, sí, per a poder-la,
sí,
realitzar.
Sí. Pues perfecte, Montse. Així ja tenim claríssimes aquestes jornades que fomenten l'esport i l'educació i la cultura, la nostra cultura, los riuens mou, i també el que ens has avançat de la nova lliga d'aquí de rem de les Terres de l'Ebre. Pues són, bueno, dos propostes necessàries molt, molt xules per a d'aquí, pel nostre territori, que fomenten, bueno, lo nostre riu al final, no, Montse?
Sí. Jo crec que és important que el coneguéssim tots.
Sí, i tant. Pues no res, Montse, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i seguirem pendents, vale?
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs Marina, una proposta com lo riu ens mou és molt important per conèixer i donar valor al nostre territori, i en concret al nostre riu Ebre.
Una proposta interessant, jo també vindria a fer alguna d'aquestes activitats. Moltes gràcies, Cel.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Obrim de nou la nostra secció de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i ens va portant cap al sud. Anem de camí al delta de l'Ebre, però abans fem parada al que era un desert, el desert d'Alfama. Descobrirem alguns misteris que amaga aquesta zona del país, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui descobrim més llegendes, més mites que tenen a veure amb aquest mar nostre i anirem cap a la zona sud avui. Avui, la setmana vinent, la propera secció, parlarem de la zona sud del país, cap a la zona del delta de l'Ebre, però vaja, ara ho parlarem amb el Joan de Déu Prat. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
Doncs amb el Joan de Déu sempre és amb el que fem aquestes seccions de mites, de llegendes, per avui transportar-nos al desert d'Alfama. Joan de Déu, situa'ns, on anem i quins són els misteris d'aquest desert d'Alfama?
Doncs mira, segurament és poc conegut per la gent que no és de l'entorn, coneixem molt millor la Costa Brava, el Maresme, etc., però... Dius el desert d'Alfama, té un desert Catalunya i està tocant el mar, doncs sí, entre l'Hospitalet de l'Infant i el Delta de l'Ebre, una vegada ja has passat per sota de Tarragona, bastant més a baix, doncs a partir de l'Hospitalet de l'Infant fins al Delta, fins al que seria l'Ampolla, és un lloc que té un vent del nord molt fort, que allà li diuen el mestral, no li diuen la tramuntana sinó el mestral. I és una terra molt eixuta, encara que hi ha arbres, hi ha bosc, però és una terra que dona molt poc. Aleshores era com una frontera natural i allà hi havia una mica la frontera entre el comtat de Barcelona i a l'Àndalus. A l'Àndalus tenia la seva capital a Còrdoba, després tenia ciutats molt importants com Saragossa, Tortuja, que era Tortosa, Làrida, que era Lleida, i aquesta era la frontera una mica perquè era un desert. I si vols, t'explico algunes coses d'aquest desert.
Vinga, sí, sí, i tant, ho volem descobrir, totes les llegendes i qüestions que ens en puguis explicar.
Molt bé, doncs en principi és un lloc que per allà ara passa l'autopista, hi ha ple de rètols, hi ha el tanto amb el vent, passat sovint per allà i has d'anar al tanto quan bufa el vent perquè el cotxe se te'n pot anar, i a més, hi ha a la costa un fenomen que es diu la Torre Visca, que no se sap exactament, és com un fibló de vent, a la tarda, ve de sud, el mar es posa de color verd, de cop i volta bufa un vent molt fort, al fons es veuen llampegades, hi ha mànegues d'aigua que surten del mar i arriba un vent sec que és com una sensació molt estranya amb aquest color que torna de color verd al mar, molt, molt curiós, i evidentment qui navega o els pescadors és perillós. És una zona que només hi ha un poble que es diu l'Ametlla i després hi ha l'Ampolla, que és era l'antic barri de pescadors del Perelló. Jo quan era petit la carretera nacional era terrorífica, passar pel Perelló era una cosa terrorífica, no només pel vent sinó pels revolts. I l'Ametlla és una població que va ser fundada per valencians. Si més no, això diu la llegenda, que mariners del Grau de València van trobar una cala on el vent bufava de terra a mar molt bé quan els llaguts eren els vaixells mariners per anar a pescar, i amb aquella cala doncs van muntar aquesta població que es diu l'Ametlla. Per això la gent de l'Ametlla li diuen els caleros, de la cala,
sí.
I és molt típic. I després hi ha l'Ampolla, que com et dic és una població del Perelló. Per tant, per indicar-te que era un territori molt hostil, una mica abans hi havia un parell de pobles devastats pels pirates, encara es poden veure algunes runes, tenim a casa nostra, no cal anar al Carib, algunes poblacions petites, llogarrets, que van ser abandonades pels pirates. I ara és una terra atòmica, perquè allà tenim una central nuclear, i a més hi havia l'antiga Almadrava, que ja en parlarem, tot una sèrie d'elements en un lloc que la gent hi va poc. Tu vas a l'Hospitalet de l'Infant, on hi ha Miami Platja, que està molt bé, pots anar a l'Ametlla, que és molt interessant, hi ha en ple d'urbanitzacions, però era un territori realment hostil i el nom és aquest, el desert d'Alfama.
Interessant, interessant, curiós. Expliquem-ne llegendes d'aquesta zona. Comentaves, Almadraves, sabem que del laberint de les Almadraves, la llegenda del vell marí, anem-nos a introduir en aquesta qüestió.
Sí, el vell marí és una de les maneres com el nostre país es diu a la foca mediterrània, que també té el nom de foca monjo. És un torpede de 300 quilos, és una bèstia grossa. Ara en queden poquíssimes, a la nostra costa estan exaurides, a l'Egeu encara en queden algunes, se les perseguia per l'oli, per la pell. I aleshores, diuen la llegenda allà a l'Hospitalet de l'Infant, que Posidó, aquesta mena de déu marí dels grecs, que senyorejava tot el Mediterrani, doncs va agafar l'animal més humil del mar, que és el cavallet de mar, l'hipocamp, i el va convertir en aquesta mena de torpeda navegable que s'enfonsa molt profundament, que persegueix rajades i pops, i perquè protegís les costes del desert d'Alfama. I a prop de l'Hospitalet de l'Infant doncs hi ha la cova aquesta del llop marí, que també diu la llegenda de que els pescadors sentien com que hi havia alguna mena de monstre que estava per aquestes costes, això ja parlem del segle XIX, i finalment doncs van intentar caçar aquest monstre, i al final va resultar que era la foca monjo, la van matar, malgrat que ella es va defensar molt, i queda aquesta cova, que es pot anar en barc i es pot entrar, és un paisatge excepcional, on allà potser queda el fantasma d'aquesta foca, que no sabem si li diuen monjo, perquè també al desert d'Alfama, com que era un lloc molt hostil, es va muntar una ordre de cavallers que precisament es diu de Sant Jordi d'Alfama, i eren aquests cavallers mig monjos mig militars i potser van agafar el noble foca monjo d'aquests cavallers. Això ja no se sap, és una suposició.
Clar, 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 pot ser, pot ser. I els gabalins de les almadraves, doncs, Joan de Déu, què eren?
Les almadraves, l'almadrava és una paraula de dialecte àrab-andalusí, de la península ibèrica, que vol dir indret on es colpeja. Podia ser un lloc de lluita, etc. Però fixa't bé, l'almadrava és on es cacen les tonyines. Les tonyines també és un torpè de marí, és el peix més ràpid del mar. Són molt grans, molt grans. De fet, a l'Ametlla tenen la flota pesquera més gran d'anar a capturar tonyines i fins i tot tenen una mena de recinte marí on hi ha tonyines i tu et pots anar a banyar amb elles.
Sí.
Antigament això no es podia fer i llavors es feia aquestes almadraves, que eren unes xarxes submarines, un laberint de xarxes que conduïa les tonyines fins al final, on allà s'estirava de les xarxes cap a dalt, tots els mariners, això ho hem vist en documentals per la tele sovint, i al pujar-los cap a dalt amb els ganxos les agafaven i feien una sangada increïble que fins i tot en Dalí ho havia pintat amb altres almadraves de Catalunya. A la Raix, que era normalment el cap de l'almadrava, doncs també és una paraula àrab que vol dir capità, i en aquella època, quan abans el mar encara estava ple de peixos, doncs a l'època que pujaven les tonyines era com l'oest, a l'època dels bisons pels indis, no? La mar es omplia d'escuma, des de les torres de Talaia es mirava a veure si ja arribaven les tonyines, i llavors amb l'almadrava intentava capturar les màximes possibles. Diuen que les tonyines porten, dintre de les llegendes i de les històries marineres, que les tonyines porten bona sort i que un nen nascut en època de les tonyines, o si ha vist una tonyina, portarà bona sort. Bé, històries de pescadors relacionades amb una fertilitat del mar que representaven les tonyines.
Curiós, curiós i interessant. També parlem de les cucades i dels dips. Uns altres, bé, no sé ben bé què són.
Bé, ara ens hem d'anar una mica cap a l'interior, al desert d'Alfama, doncs una mica cap a dalt podríem trobar una població que es diu Pratdip.
Sí.
I a Pratdip, si tu vas amb aquesta població de la província de Tarragona, doncs et reben ple de rètols amb una mena de gos vampir, que això eren els dips.
Sí.
I aleshores, l'església, que és del 1602, ja hi ha algunes imatges del dip, també amb altres edificis. Ara tot el poble està ple perquè ja s'ha posat molt de moda i l'interpreten, no? Però els dips serien com una mena de gos llop vampir que a les nits doncs anava a atacar les ovelles i les deixava allà exaurides amb poca sang. I la llegenda diu de que Violanda Hongria, que va ser dona de Jaume I, doncs quan es va casar amb en Jaume I, abans van anar cavallers catalans per portar-la cap aquí i que algun d'ells doncs hauria ser inoculat per algun vampir i aleshores doncs va portar aquesta malura dels morts vivents cap al país. Els dips sembla ser que no poden moure el coll esquerra o a dreta, van tots rectes com el baró Orlok, que era el nom que tenia Dràcula. Així que quan aneu per allà aneu al tanto. No és ben bé a la costa, però si aneu una mica a l'interior us podeu trobar els prats dits.
I
em preguntaves les cucades, també, oi?
Sí, sí, sí.
Si anem cap a l'interior, també llavors ens apagaríem amb l'Ebre i aleshores tenim Miravet, que és una població maquíssima, que us recomano que aneu, que és un meandre de l'Ebre estupendo. Llavors hi ha allà un castell dels templers, d'una altra ordre, no de l'ordre de Sant Jordi d'Alfama, sinó uns altres monjos cavallers que eren els del temple. I el temple, ja sabeu que va ser perseguit a l'edat mitjana, va haver un decret conforme se'ls va exaurir, i allà a Miravet van estar un any resistint a les tropes reials que tenien ordre d'acabar amb aquesta ordre de cavallers. Miravet era una població molt important des d'on es va dissenyar la conquesta de València i Mallorca. Doncs sembla ser que al final van resistir molt de temps i la llegenda diu que alguns d'aquests cavallers, al cap de l'ordre, doncs es van transformar en cucales, que és una altra manera de parlar dels corbs, i que si vas per aquell meandre de l'Ebre, doncs a vegades a la nit hi han els vols sinistres d'unes aus que representen l'esperit d'aquests cavallers que van aguantar un any la defensa de la seva ordre del temple, que era molt important, i per qüestions polítiques la van exaurir. Ja veus que han sortit una mica de la costa, però no del riu.
Clar.
Que el riu no deixa de ser una part molt important del país. Ja en parlarem al proper programa del Delta de l'Ebre.
I tant, sí, al proper programa parlarem del Delta de l'Ebre, però en aquest encara podríem comentar el golf de Sant Jordi, el golf de Sant Jordi, mica els seus fantasmes, i una ciutat perduda, la Bedòntia.
Sí, doncs mira, el golf de Sant Jordi agafa tot el que és el desert d'Alfama i la punta que surt del Delta de l'Ebre. Per tant, tot allò fa una golfada que et porta aquest nom. Durant la Primera Guerra Mundial, si tu entraves dintre de les aigües territorials espanyoles, doncs els submarins alemanys no podien torpedar perquè estaves dintre de les aigües d'un altre. Però molts vaixells de mercaderies francesos doncs intentaven anar des del Delta de l'Ebre fins a Tarragona amb línia recta i no haver de fer el cabotatge. Aleshores estaven amb aigües internacionals i els taurons del Kaiser, aquests submarins de la Primera Guerra Mundial alemanys, els torpidejaven. I actualment el golf de Sant Jordi és un dels llocs on hi ha més vaixells enfonsats. Els pescadors els hi diuen ganxos, tenen com uns mapes rudimentaris que diuen ganxos perquè ja es poden enganxar les xarxes i estripar. Però hi ha moltíssims vaixells enfonsats i algun en especial, la gent de l'Ampolla els van socórrer d'un torpede que van llançar els alemanys i van salvar prous mariners perquè l'estat francès els hi fes una estàtua commemorativa allà a l'Ampolla. Si algú va a l'Ampolla, doncs veurà aquesta estàtua de la gent de la població que va salvar aquests mariners. Però els que no se salvaven morien i llavors era una mica la llegenda, la tradició, que a vegades els espectres, no, els fantasmes de tots aquests nàufrags doncs van cap a la costa, no? Encara tenen la inèrcia aquella de sortir de l'aigua i que el tanto si aneu de nit per allà i amb lluna plena igual us trobeu aquestes persones, fruit de que aquell mar va ser un mar de guerra durant bastant de temps.
Tenim en compte. M'ho vaig apuntant, tot això. M'ho vaig apuntant.
Sobretot perquè si anem a la platja a l'estiu anem escollint bé les platges.
Ara ho has dit. I aquesta ciutat perduda que dèiem?
Lebedonti, bé, doncs Estrabó i altres geògrafs antics grecs, quan feien les rutes de cabotatge, doncs anomenaven les poblacions i la geografia que anaven veient. Llavors hi ha una sèrie de poblacions que ells anotaven amb l'actual costa catalana, amb el seu temps dels ibers, i moltes d'elles no s'han trobat, n'hi ha unes quantes i no s'han trobat. I una d'elles és Lebedontia, que coincidiria on està ara el barri mariner de que es diu l'Ampolla, no?, del Perelló. Però si tu t'hi fixes, al Delta de l'Ebre, tot just on hi ha el que es diu la banya, allà es produeixen miratges, que són aquestes refractacions en llocs sorrencs o sobre el mar, on de cop i volta es veuen ciutats o es veuen vaixells o castells i és producte d'una refractació de l'aire. No? Doncs a vegades des de la banya aquests miratges coincideix, això diu la llegenda, que es veu una antiga ciutat, no?, com de columnes, com grega, que coincideix amb la població de l'Ampolla. Per tant, has d'anar una mica al delta per tornar a retrobar-te aquesta ciutat antiga grega, no?, que Avié i Estrabó comentava que hi havia a la banda sur del nostre país.
Perfecte, doncs a la propera secció anirem cap a la zona del Delta de l'Ebre, cap a la punta de la Banya, cap a tota la punta del Fangar, la badia dels Alfacs, tot el que té a veure amb aquesta zona del Delta de l'Ebre. Avui ens hem quedat en aquest desert d'Alfama i la veritat és que ha sigut molt interessant, com són sempre aquestes seccions de mites, de llegendes del nostre Mediterrani. Joan de Déu Prats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i ens retrobem a la propera.
Fins la propera, gràcies.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 6 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. L'escala.
La xarxa.
Com puc deixar-ho si és tot el que vull? Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit. M'aixeco amb força cada cop que m'enfonso. No sé què em passa, però no se'm passa, que des del fin de que no passes per casa. No sé què em passa, però no se'm passa, estic ben perdut però no sé com puc deixar-ho si és tot el que vull. Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit. M'aixeco amb força cada cop que m'enfonso. Quan fas les coses bé, quan creus que tu estàs bé, fet i suda del que digui la penya. Res a perdre, sempre explico el que penso. Em surten sempre les coses del revés. Sé que a vegades et falles, que res et surt com tu vols, que no confies en nada, que no trobes la sort. Mires endins i et creu el record. Te'n vas a farra, però la farra no compra l'amor. Sembla que és tard per valorar el que abans tenies. Res és un per sempre, però tu ja ho sabies. Ja n'estàs fart, ja no et cremen les ferides. Ara et sents lliure de mentides. Com puc deixar-ho si és tot el que vull? Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit. M'aixeco amb força cada cop que m'enfonso. Quan fas les coses bé, quan creus que tu estàs bé, fet i suda del que digui la penya. Res a perdre, sempre explico el que penso. Em surten sempre les coses del revés. Que no veig res clar. Et tinc al cap i no sé què em passa. És quan tanco els ulls que ho veig clar. No sé què passarà demà, però crec que...
Fas tard, porto temps pensant en tu i ja no saps com. Sento que tot s'ha perdut perquè tu fas tard. Portes dos dits que no dorms i ja no saps com fer-ho per poder escapar.
Com puc deixar-ho si és tot el que vull? Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit. M'aixeco amb força cada cop que m'enfonso. Quan fas les coses bé, quan creus que tu estàs bé, fet i suda del que digui la penya. Res a perdre, sempre explico el que penso.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excursió.